Cada dia us preparem l'esmorzar al Cafè de la Ràdio.
Sabadellenc més ben posicionat en les candidatures que es presenten a les eleccions generals és el republicà Gabriel Rufián. Rufián és el número 1 de la llista d'Esquerra després de la inhabilitació d'Oriol Junqueras, que havia estat cap de llista en els comicis del 28 d'abril. Avui al Cafè de la Ràdio podem conversar amb Gabriel Rufián. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia a vosaltres.
Abans d'entrar pròpiament en la campanya, què en pensa del que s'ha conegut, que es coneixia ahir al vespre al voltant del sumari del 23S? Asseguren que la intenció era ocupar el Parlament després de la sentència i que el president Torra s'hi estés una setmana tancat.
Bueno, la veritat és que nosaltres, des del minut 1, que crec que és el que s'hauria de fer i el que s'ha de fer en democràcies plenes davant de segons quines coses, doncs vam demanar la compareixença urgent del ministre de l'Interior, Marlaska, en diputació permanent. I de forma reiterada, PP, PSOE i Ciutadans ho han bloquejat. Jo crec que seria molt interessant que Marlaska donés explicacions al voltant de segons quines coses, que se sap perfectament a la nostra ciutat, a Sabadell, no? Com per exemple el fet de que gent fos assaltada literalment per la policia a les 6 del matí davant dels seus fills, fos detinguda i a les 6 de la tarda doncs estigués una altra vegada a casa, no? És una anomalia democràtica bestial. També recordar que hi ha un secret de sumari. Bé, encara pitjor, ja no hi ha secret de sumari, però les defenses encara no tenen aquest sumari, no? Són totes una sèrie d'anomalies i per això tornem a demanar explicacions en aquest cas, doncs, al govern, no? I a Marlaska concretament.
Des d'Alerta Solidària explicaven ahir que sí que han pogut tenir accés a aquest sumari, fa pocs dies, és cert, però que sí que se l'han pogut mirar, i en aquest sumari, en el que sortia en aquests dies, des d'ahir la nit, als mitjans de comunicació, per exemple, el Jordi Ros, sabadellenc, diu que tenia elements explosius per experimentar i fins i tot en una de les declaracions que fa demana disculpes.
Bueno, jo crec que sona molt, totes les coses, o moltes de les coses que estan publicant, sona molt a... i és fer memòria, eh? Sona molt a... al Sasso, a Dixan, a Tamara, a Adri... Bé, veurem què passa. Nosaltres estarem, evidentment, al costat de tots els presos polítics i de tots els represaliats polítics. Al final, això és una causa, o en molts casos, és una causa general contra l'independentisme. Nosaltres sempre fem la mateixa pregunta. Aquesta gent estaria a la presó si no fos independentista? I no és una pregunta retòrica, el que passa és que ningú, em refereixo a que té 17 anys, la contestarà.
Clar, però quina credibilitat li dona el fet de que en Jordi Ros, sabadellenc, per exemple, demani disculpes i digui que tenia explosius per experimentar?
Tu no tinc ni idea, en veritat. Com tothom sap, estic enmig d'una campanya electoral, estic assabentant de coses per vostè. Si demanar-li disculpes, doncs ben acceptat, o sigui, ben fetes estan, i si no, doncs també, vull dir, el que no... El que no podem és manifestar-nos sobre informacions que no tenim. La veritat és que desconeixia aquesta dada i veurem. De tota manera, tornem a demanar explicacions al Marlaska.
Uh-huh. Anem a la campanya. En aquestes eleccions, a diferència de les del 28 d'abril, s'hi presenta com a cap de llista, ho dèiem, després de la inhabilitació d'Oriol Junqueras. Com està vivint aquesta situació?
Bueno, al final, Oriol, a part de ser el nostre candidat i líder i president, és el nostre amic, no? En el meu cas, tothom sap que tinc una relació personal doncs molt estreta. Jo estic a Esquerra Republicana literalment per ell, ja portem pràcticament dos anys anant a veure-la a una cel·la, ja sigui d'Extremera o de Soto Real o d'alguna de les persones de Catalunya, en aquest cas Lledoners, igual que Raül, per exemple, o la Carme de Dolors, és una extrema anomalia. I bé, al final en democràcia o en civilitzacions en definitiva, ficar-li un segle de presó a 9 persones per un referèndum, doncs independentment de qui votis o la bandera que tinguis o l'idioma que parlis, doncs és una absoluta barbaritat, no? Però és que aquesta és la proposta. Però segons qui, de fet, Vox li demanava 75 anys a l'Oriol, el PP Ciutadans 25 i el PSOE ha acabat aplaudint 13 via Boacia a l'Estado, no? Al final, el que demana segons qui és que deixem d'existir, o més de 2 milions de persones deixem d'existir. L'Oriol està molt fort, el que vol és representar a tot un procés polític, liderar-ho i principalment, doncs, com tots els presos i presos polítics, doncs, s'ho volen cobrar a les urnes. És molt important que Catalunya sentenciï aquest 10 de novembre.
Uh-huh. Catalunya sentencia aquest 10 de novembre amb una victòria d'Esquerra Republicana o amb una victòria de les forces independentistes? Què seria per vostè una sentència?
Amb una victòria de l'independentisme, del republicanisme català, és molt important. Al final s'envien el missatge després d'aquesta sentència de debatxa de que o Sánchez es pot passejar per Europa o per l'estat espanyol vanagloriant-se després de tot el que ha fet, de tot el que ha aplaudit, de tot el que ha permès, no és que ha guanyat les eleccions a Catalunya, jo crec que seria una mala notícia per qualsevol demòcrata. Per això portem tota la campanya fent crides als demòcrates, als republicans d'aquest país, repeteixo, hagi imputat aquest imputat, que pensin que aquest conflicte polític es soluciona via política, via paraula, via diàleg, doncs que siguin molt conscients que això passa per la derrota del Sánchez a Catalunya el 10 de novembre.
Uh-huh. De fet, les enquestes donen la victòria a Esquerra Republicana fins ara. Quina credibilitat els dona?
Doncs que nosaltres no parlem d'enquestes, ni quan ens va bé ni quan ens van malament. Jo sí que sé que les expectatives són bones, això és positiu, de cara al clima d'una campanya, com tothom pot arribar a entendre, però bé, l'important és que l'independentisme català doncs, estigui molt fort i repeteixi, doncs, faci una resposta unànime aquest 10 de novembre.
Una de les novetats d'aquestes eleccions és la participació de la CUP en aquests comicis. Creu que els pot restar vots?
No, o sigui, que la CUP estigui al Congrés és una molt bona notícia, com tothom sap, el Joan Tardà també. Nosaltres ens sentim molt propers a la CUP, jo ho dic moltes vegades, un dels polítics també em va fer creure una altra vegada en la política, o que havia una altra manera de fer política, en definitiva era el David Fernández, no? Amb la seva sabata del gangster Rodrigo Rato. Bé, és una molt bona notícia, i tot el respecte del món cap a l'espai CUPaire, igual que cap a l'espai Convergent.
Mm-hmm. De fet, diuen que van al Congrés a bloquejar.
Molt bé.
Esquerra Republicana no ha fet això en els mesos que ha estat al Congrés, no? En el temps que porta el Congrés, en els anys.
Al final, nosaltres sempre hem estat... És que nosaltres som republicans i d'esquerres. Nosaltres sempre hem estat a favor o al costat de qualsevol iniciativa, de qualsevol proposta, de qualsevol partit, de qualsevol polític que tingués alguna mesura en pro de dignificar la vida de la gent. Nosaltres hem estat sempre a favor de qualsevol iniciativa en contra de la pobresa habitacional, infantil, energètica. L'eslògan aquest, i no em refereixo ni molt menys a la CUP, que ho desconec, la veritat, però l'eslògan aquest, d'una part molt minoritària de l'independentisme, el no a tot, home, no a tot significa, per exemple, votar en contra de la sanitat pública. Nosaltres això no ho farem, no? En definitiva, nosaltres anem a Madrid a fer política. Jo crec que la gent està molt cansada, molt indignada, però també molt cansada. El que vol és veure una taula de diàleg i de negociació on es retorni un conflicte polític a la política. Per això nosaltres anem amb la proposta de la llei d'amnistia i el referèndum d'independència.
Uh-huh. De fet, sobre aquesta qüestió de l'amnistia, li volia preguntar perquè ahir ens acompanyava el sabadellenc Joan Mena com a número 5 d'en Comú Podem i deia que calia optar, començar per resoldre el conflicte a Catalunya per la llibertat dels presos, però apostava per la via de l'indult. Deia que l'amnistia que aposta el sector independentista no seria del tot correcta. O molt lenta, deia, concretament.
Bueno, seria potser al revés, qualsevol expert ara mateix en dret que ens estigui escoltant ho sabrà. Bé, nosaltres hem dit per activa per passiva, sempre els companys d'En Comú Podem, a la cúpula d'En Comú Podem, que escolti, que faci el favor d'escoltar o de llegir o de fins i tot visitar els nostres companys i companyes, principalment a l'Oriol, a Raül, a la Carme, al Gros, que els escoltin, sisplau, que han dit per activa i per passiva que ells mai acceptaran un indult. Per què mai acceptaran un indult? Cal dir-ho, que ells no ho diuen mai, cal dir-ho, cal recordar-ho. Un indult, de facto, el que fa és reconèixer que en aquest cas el sentenciat ha comès un delicte, ha fet un dolo, el reo ha fet un dolo, ha comès un delicte. I això és molt perillós, perquè obre una porta molt perillosa envers la democràcia. Si l'independentisme, si el republicanisme reconeix, a canvi de no sé què, que un referèndum que posar les urnes és un delicte, l'única pregunta que cal fer-se és qui serà el següent. Poden ser sindicalistes, poden ser feministes, poden ser periodistes, poden ser humoristes. Si obrir aquesta porta és molt perillosa, i ho diem una altra vegada a la cúpula dels comuns amb aquesta proposta. Jo crec que el que el que representa un consens des de la societat catalana, a part del referèndum, de que les coses es solucionen via urna, sinó via presó i repressió, és una llei d'amnistia. Nosaltres tornem a oferir un consens programàtic a la resta de forces polítiques catalanes, des del PSC fins a l'ESCUP, per anar amb la màxima força possible aquest, al Congrés amb això, perquè es va fer l'any 77. Es va fer amb assassinci, amb feixista, amb convidi el niño Roberto Conesa, com no fer-ho ara amb demòcrates, no? Jo crec que és la millor via per netejar el taulell i poder parlar de política.
Mm-hmm. Des de molts sectors, també des de l'independentisme, s'ha acusat Esquerra, i per això li preguntava abans el tema de l'actitud a Madrid, de donar un xec en blanc al PSOE per la investidura, per les declaracions que feia vostè, doncs, emplaçant aquesta investidura de Pedro Sánchez, aquest suport per part de o aquesta negociació per part de totes dues parts, entre el PSOE i Unidas Podemos.
Bé, doncs nosaltres partim de la base de que cap independentista, cap república català que es presenta a aquestes eleccions és un adversari. Nosaltres ens costa entrar en el que, segons qui diuen. Dit això, en política no hi ha res gratis. No hi ha res gratis. I els vots d'Esquerra Republicana mai han estat gratis, mai són gratis, mai seran gratis o a canvi de res, que jo crec que és un llenguatge bastant testosterònic que cansa a la gent. Cal recordar una vegada més que l'alternativa era el feixisme pur i duro, era que Marcos de Quinto fos ministre d'Economia, amb el que això comporta, era que Toni Cantó fos ministre de Cultura, amb el que això comporta, era que Santi Abascal sigui ministre de Defensa, amb el que això comporta. Això per una banda. I dos, home, desenmascarar el PSOE. Desenmascarar el PSOE. El PSOE ens volien al sac del bloqueig, de l'antipolítica, de PP, de Vox, de Ciutadans, fins i tot, i ho dic amb pesar del senyor Iglesias, i no ens va tenir allà, ens va tenir fent política, que de fet és coherent amb el discurs que van fer el 28 d'abril, que ens va fer guanyar. Nosaltres el 28 d'abril ens va votar 1 milió de persones, amb un discurs de diàleg, de concòrdia, de política, de paraula, però és que nosaltres no desapareixerem, però és que l'altra banda tampoc desapareixerà. Aleshores, què fem? Ens continuem insultant, amenaçant. Nosaltres no vendrem ni màgia, ni fum, ni simbolisme, com ja va dir l'Oriol Junqueras en una entrevista fa poc, i estem allà per fer política.
Quatre eleccions en 4 anys. Creu que l'abstenció pot ser també un titular en aquestes eleccions?
Sí, jo crec que és el principal adversari, a part del feixisme, barnissat, que estem veient. Em refereixo, evidentment, a Vox. Hi ha alguns posicionaments també de Ciutadans, del Partit Popular, que deixen arrossegar per fer Vox. Sí, jo crec que el principal adversari d'aquestes eleccions és l'abstenció, explicar a la gent per què ha d'anar a votar. Jo crec que és molt, molt, molt irresponsable tornar a cridar les urnes, tornar a llançar els daus aquest 2 de novembre amb un feixisme envalentonat i amb un progressisme cansat. Sí que sé que aquí a Catalunya doncs, tenim molts motius per anar a votar, principalment 99,5, que són els anys que han ficat els nostres companys i companyes.
Aquesta repetició electoral creu que pot pesar sobre algunes formacions? Li dic en el sentit del PSOE o d'Unidas Podemos, que segurament són els que estan més senyalats, no?, per aquesta repetició electoral.
Doncs no tinc ni idea. Jo crec que el progressisme o l'esquerra espanyola passa per un molt mal moment, des de fa molt de temps. De fet, quan l'esquerra no fa d'esquerra, passa el que està passant, que el feixisme a la dreta doncs, intenta exercir o intenta fagocitar segons quins discursos. Jo quan vaig veure el Santiago Abascal al prime time de la televisió pública espanyola l'altre dia, amb aquest llenguatge o formes sicilianes, inoculant idees molt reaccionàries, doncs tenia molta inquietud, perquè potser molta gent de classe treballadora pensava que era dels seus, no? Això va al tuétano de moltíssima gent, segons quins missatges m'ha remissat de bones formes. Bueno, pues quan l'esquerra no fa d'esquerra és el que passa, no? Jo crec que l'independentisme republicanisme català va fer altres colles, altres sí que exercin d'esquerra, també evidentment l'ESCUP, jo em sento molt orgullós d'això.
Les formacions independentistes han de tenir una manera d'actuar única al Congrés dels Diputats, allò que es diu unitat d'acció en algunes qüestions?
Pues que ja existeix. És que jo sempre dic el mateix, jo convido a tothom a mirar les actes, jo sé que són molt farragoses, però les actes dels plens dels últims 4 o 5 anys que jo he estat, hem votat conjuntament tot el que tenia a veure amb Catalunya amb l'espai de Convergència, el qual respectem enormement. Tot el que tenia a veure amb Catalunya ho hem votat conjuntament. Ara bé, nosaltres no hem anat a veure el rei per raons, per motius obvis, després del discurs del 10 d'octubre no podem no reconèixer com a interlocutor a un senyor que no ha votat ningú. Nosaltres no hem votat el Real Decreto de Fondos Buitre, vull dir, i l'espai de Convergència sí, ho dic amb molt de respecte, perquè al final cadascú representa la millor manera possible el seu espai ideològic. Però tot el que té a veure amb Catalunya, doncs sí, evidentment, ens hem posat d'acord i això continuarà passant. Al final no hauríem de confondre la unitat amb la uniformitat. Jo crec que la riquesa, la diversitat de l'independentisme el que ha fet guanyar l'independentisme, precisament.
Senyor Rufián, se'ns acaba el temps, però deixi'm que li pregunti, perquè el Nació Sabadell publica ara que el CDR de Sabadell ha fet una enganxada de cartells a la seu d'Esquerra amb els noms dels detinguts i empresonats en el marc del 23S també i en les detencions que s'han produït a Barcelona després de les mobilitzacions post-sentència, amb els aldarulls que hi ha hagut. Els demanen que també els considerin presos polítics.
Bueno, nosaltres ho hem dit des de minut 1, a part de repeteixo amb les explicacions de Marlaska, evidentment això és una causa general contra l'independentisme, em recorda molt i molt al Sasso, al Comando Dixan, a Tamara, a Adri, sempre fan la mateixa pregunta, aquesta gent està de la presó si fossin independentistes, sí o no, i ningú ens respon, i evidentment en aquest país hi ha presos i represaliats polítics.
Per tant, aquests detinguts són presos polítics?
En aquest país hi ha presos i represaliats polítics.
Però ho són concretament els del 23 de setembre i els que s'han detingut a Barcelona en els últims dies?
Em sembla una mica kafkià, la conversa, però és que en aquest país, com repetir, hi ha presos i represaliats polítics. No sé si estic sent suficientment clar,
Crec no, que sí. Crec que no en la consideració de si aquests últims ho són o no ho són, senyor Rufián, però vaja, si vostè creu que ha estat clar, ja està. Senyor Rufián, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Una abraçada.
Que vagi molt bé.
El Cafè de la Ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.